que l'equip se sent a gust al camp, està ben situat, està còmode, està confortable, i això és molt important per nosaltres en aquests moments.
Xavi preveu una guerra dimarts i admet que encara no té clar quin 11 serà l'escollit. Sense els sancionats Christensen i Sergi Roberto, el gran dubte és qui acompanyarà De Jong a la base de la jugada, Pedri o Gundogan.
Gràcies, Marta. Avui que, de fet, la premsa en parla d'aquest golaç de Joao Félix, Mundo Deportivo parla de gol de crack, i Esport parla de Joao Félix genial, aquesta rematada, efectivament, aquesta xilena espectacular ahir contra el Cádiz. També les portades, en aquest cas, de Madrid, després de la victòria del Real Madrid, és un partit que el Barça guanya, però el Madrid també, i per tant, manté la distància, donen ja mig títol al Real Madrid. El Marca diu media liga, ja por el City, després de la victòria contra el Mallorca, 0-1, lanzados al clàssico, diu el diari AS, perquè efectivament el Madrid va fer els deures amb moltes rotacions, amb aquest molt bon gol de Tchouaméni contra el Mallorca, i també, com dèiem, rotacions de cara a la Champions. El Damià López va seguir el partit, aquest 0-1 a Son Moix. Damià, bon dia.
Bon dia, no va perdonar el Madrid, tot i les rotacions i el desgast per l'eliminatòria contra el City, els blancs van treure endavant un partit molt complicat contra un Mallorca ordenat i que va ser un rival incòmode. Després d'una primera part gris sense gairebé ocasions, només un pal de Bellingham, Tchouaméni avançava el Madrid amb un xut llunyà afavorit per un rebot. A partir d'aquell moment tot va canviar, el Mallorca es va obrir, Vinícius va entrar i ho va fer inspirat, i el Madrid va tenir ocasions per sentenciar. No ho va fer i el Mallorca mai es va rendir, però els Aguirre no van crear massa perill tret d'un xut llunyà de Darder. Victòria, 3 punts que fan que el Madrid es miri la Lliga amb tranquil·litat i pugui centrar-se del tot en la Champions. Carlo Ancelotti diu que arribaran bé a la cita de dimecres a Manchester.
Yo creo que llegamos bien también porque creo que no es que he dado descanso por, no por un aspecto físico, todo el equipo estaba bien, solo Rodrigo ha tenido un golpe, no estaba 100%, los otros estaban muy bien, podían jugar, físicamente el equipo está muy bien.
Ahir 5 jugadors que han de ser titulars a l'Etihad no van jugar d'inici: Carvajal, Camavinga, Vinícius, Kroos i Rodrigo. Els dos últims no van jugar ni un sol minut. Després d'haver fet la feina a Palma, el Madrid ja pensa en Manchester.
Gràcies, Dami. Els blancs, que com dèiem, li treuen 8 punts al Barça, 13 al Girona, que ahir es va estavellar contra l'Atleti de Madrid, 3-1 a Madrid. D'aquesta manera els gironins encara no confirmen matemàticament la seva presència en competició europea, però estan a un pas la temporada que ve. Passem també per Madrid, on és el narrador del Girona, Juga RAC1, Miquel Agut. Miquel, bon dia.
Bon dia. Queden lluny aquelles jornades en què el Girona era el millor visitant de la categoria. Fora de casa, la segona volta, la trajectòria és defectuosa, amb 5 derrotes consecutives. Això sí, el Bernabéu, Sant Mamés o ahir el Metropolitano, entre d'altres. Un partit que va començar bé amb un gol de Dovbyk al minut 4, el 17è que marca en aquesta lliga i que el converteix de moment en el màxim golejador del campionat. Les errades defensives i arbitrals i l'encert dels matalassers van acabar per condicionar el partit i deixar el 3-1 final al marcador. Mitchell, tot i el resultat, va acabar content.
Hoy hemos competido como equipo de Champions. Yo no he visto una superioridad aplastante del Atlético de Madrid. Y eso habla muy bien de estos jugadores. Yo he visto un equipo de Champions enfrente de un gran equipo que es el Atlético de Madrid, que este sí que lleva 12 anys entrant en Champions.
Dissabte que ve el Girona tornarà a Montilivi, allà on se sent més còmode, per intentar fer un nou pas cap a la Champions contra el Cádiz.
Gràcies, Miquel. La jornada d'ahir a la Lliga, que es va completar amb un Rayo Vallecano 0 i Getafe 0. I ara que parlàvem del Madrid, recordem que en el cas del Barça, el rival de la Champions, que és el Paris Saint-Germain, aquest cap de setmana no jugava, per tant tenia setmana neta, però en el cas del Madrid, el seu rival a la Champions, el City, ahir sí que jugava, va fer rotacions també, però déu-n'hi-do la golejada, 5-1 contra el Luton Town. Pep Guardiola va rotar els jugadors més importants, però pensant en dimecres.
Sí, per exemple, va donar descans a jugadors clau com Rodri, Bernardo Silva i Foden. Els citizens, que són líders provisionals de la Premier, li treuen un punt a Arsenal i Liverpool, que juguen avui encara en futbol internacional. Per cert, Alemanya, avui el sorprenent Bayer Leverkusen de Xavi Alonso pot proclamar-se campió de la Bundesliga. Ha de guanyar a partir de 6:15 de la tarda el Werder Bremen. Si ho aconsegueix, trencaria una hegemonia d'11 títols consecutius del Bayern de Múnich.
I més enllà de futbol, també és notícia que Rafa Nadal ha confirmat que serà el trofeu Comte de Godó de Barcelona.
Ahir es va sortejar el quadre i el tenista manacorí, que no havia confirmat la seva presència al 100%, debutarà dimarts contra l'italià Flavio Cobolli. No hi haurà final somiada contra Carlos Alcaraz perquè el murcià va per la mateixa banda del quadre. Debutarà dimecres contra el guanyador de la prèvia entre Banasche i Sizeng Zhang. Per cert, ahir el número 1 i 2 del món, Novak Djokovic i Jannik Sinner, van quedar eliminats a les semifinals del Masters 1000 de Monte Carlo. El grec Tsitsipas i el noruec Casper Ruud jugaran la final aquest diumenge a les 3 de la tarda.
I en motor, victòria de Maverick Viñales Viñales a l'esprint del Gran Premi de les Amèriques de MotoGP amb Marc Márquez segon. La cursa serà avui a partir de les 9 del vespre. I ara en vol, el Barça va guanyar la 14a Lliga Asobal consecutiva ahir, quan queden encara 5 jornades per acabar la temporada. Van endur-se el derbi contra el Granollers 40-37. Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Les 9 i 5 minuts, de seguida la tertúlia d'urgència, anàlisi de la situació en què queda el Pròxim Orient després dels atacs aquesta nit passada, aquesta matinada, importantíssims i sense precedents de l'Iran en territori d'Israel. De seguida.
RAC 1. Vol renovar el cotxe? Vine a Fira Sabadell. Del 18 al 21 d'abril a Fira del Vehicle d'Ocasió Garantit trobaràs grans oportunitats en vehicles d'ocasió i quilòmetre zero, certificats i revisats per a professionals. Organitza el Gremi de Mobilitat. Del 18 al 21, el teu cotxe t'espera a Fira Sabadell.
Desconnecta i connecta amb la natura amb Salomon. Aquesta primavera Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la botiga Salomon a la Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de running i outdoor. Salomon, benvinguts al nostre món.
Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Defineix tranquil·litat.
Comptar amb un centre mèdic amb més de 200 especialistes que cuiden la teva salut.
Alguna cosa més?
Disposar de la tecnologia en diagnòstic per la imatge més avançada d'Europa.
Res a afegir.
Saber que et pots fer les revisions mèdiques més completes amb resultats gairebé immediats.
O sigui que la tranquil·litat es diu Creu Blanca, oi? Creu Blanca, el nom de la teva tranquil·litat. Creublanca.es.
Connecta't a la cursa al Cort Inglés. El dia 5 de maig, a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps. T'hi pots inscriure gratis a cursaalcortinglés.cat.
Posa't a entrenar i dona-ho tot el dia de la cursa. Sigue solidari i corre per la Fundació Catalana de la Miquel Valls.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Cort Inglés.
Ei, aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa. Però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 i 8 minuts.
קבעתי עיקרון ברור, מי שפוגע בנו אנחנו פוגעים בו.
De repente escuchamos a mucha gente entrar en el Zara gritando gunshot, gunshot. Nosotros conseguimos escondernos en una habitación que tenemos en los probadores.
El senyor Illa fa un collboni. Ja sap quines són les conseqüències, és que és evident això. Crec que això no ho entendria ningú que passés al Parlament de Catalunya.
La farmàcia és un lloc on la persona va habitualment. Per tant, és una vegada més un lloc ideal perquè detectar aquest tipus de coses.
Una amiga meva m'envia el missatge, em diu: un altre matí, bon dia. Jo no vull sentir un altre matí, vull bon dia.
Un altre matí.
Les 9 i 9 minuts, doncs amb aquesta música, una història fascinant, la d'aquest músic, Rampaire, que avui ens visitarà perquè es va inspirar per fer una cançó en una entrevista que vam fer al Via Lliure quan arrencava la guerra d'Ucraïna, precisament amb la Diana Denisenko, aquesta radiòloga de l'Hospital de Kiev, en una conversa que passava en aquest programa molt poc després de l'inici de la guerra, en què parlava d'això, que no volia que li diguessin un altre dia bon dia, esperant que no es produís aquesta situació, que va impactar molt en aquest músic i va decidir fer una cançó sobre sobre això, en parlarem amb ells avui, avui al matí. I mira, que sembla que sigui una història d'aquestes que no para de retornar, perquè l'amenaça de la guerra no deixa d'aparèixer i reaparèixer des de fa temps a casa nostra. Les 9 i 10 minuts, avui que evidentment el centre de tota la informació gira al voltant del que ha succeït aquesta matinada, aquest atac inèdit que s'ha produït en gran escala per part d'Iran en territori israelià, una amenaça que feia dies, de fet feia fins i tot, no sé si setmanes, però que feia hores llargues que s'anunciava, probablement d'aquests atacs més anticipats dels últims temps i que alguns analistes ahir deien a càmera lenta, perquè fins i tot l'Iran va advertir que ja havia llançat els seus drons i els seus míssils estona abans, hores abans, que arribessin en territori d'Israel. Evidentment, no tant per les conseqüències que va tenir ahir, perquè el 99%, segons Israel, dels llançaments dels míssils i també de les naus llançades per l'Iran han caigut, han estat derrotades per la cúpula de ferro, per aquest sistema antiaeri espectacular que té Israel, però les conseqüències que pot tenir a partir d'ara, perquè la gran pregunta que es fa a tothom és a partir d'ara què? Quina conseqüència pot tenir? Hi haurà rèplica d'Israel? No n'hi haurà? De quina escala, si és que es produeix? Qui se suma a aquest atac davant d'una gran potència com és l'Iran? Les 9 i 11 minuts, ara de seguida en parlem, però abans, Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
Ahir va ser un dia de molta calor, a 33 graus es va arribar a Vinebre. Avui ha de seguir més o menys la mateixa tònica o no?
Sí, avui l'ambient ja és molt suau a aquestes hores i al centre del dia es mantindrà aquesta excepcional calorada. Tan sols hi haurà petits matisos amb algun grau més a Ponent i a Girona, algun grau menys a Tarragona i a la Catalunya central, però en definitiva molt de calor per l'època, amb màximes de 25 a 30 graus a gran part del país, més baixes a la costa, però localment més altes a punts de Ponent, la Vall de l'Ebre i l'interior de Girona. Nou dia amb regust d'estiu impropi de mitjans d'abril i tot plegat amb sol i calma. Tan sols hi haurà algunes pinzellades de núvols alts i prims i nuvolades a últimes hores al Pirineu de Lleida. Demà entrarà el vent del nord, començarà a baixar la temperatura i a partir sobretot de dimarts i dimecres l'ambient ja serà més fresc i normal per aquesta època de l'any i tot plegat amb un temps més canviant. Alguns ruixats aquí i allà, sobretot Pirineu, potser mitjans de setmana també Girona, Barcelona, però seguim sense veure pluges generals i generoses a la vista.
Gràcies, Xavi Segura. Fins ara.
Fins ara.
3 minuts i serà un quart de 10 del matí. Deixeu-me saludar qui ens acompanya avui. Hola, Antonio Baños, bon dia.
Bon dia.
Ens acompanya també en Joan Bordeus. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Manel Manchón, bon dia.
Bon dia.
Maria Vila també ens acompanya. Bon dia, Maria.
Bon dia.
I afegim a la conversa també avui a Gabriel Garrum, que és professor de la Barcelona Estudis Internacionals i ESADE, expert en relacions internacionals. Què tal, Gabriel? Molt bon dia.
Què tal, bon dia.
En aquest debat d'urgència que hem de tenir al voltant de què ha succeït aquesta nit passada. Abans, deixeu-me dir que ja us he vist amb unes cares i amb uns ulls com a taronges amb el que ens han portat, especialment el Manchón i la Maria Vila, que coneixen bé la gent que ens han portat l'esmorzar avui. Sabeu que el gremi de pastisseria ens en porta cada diumenge i avui venen de la pastisseria Takashi Ochiai, que és una meravella que hi ha relativament a prop de la ràdio. És una pastisseria fundada per en Takashi i la Carme a principis dels 80, pioners, pastisseria japonesa de referència a Barcelona. Avui han portat croissants de mantega farcits de ganache, de te verd, de vainilla o de yuzu, que ja sabeu que és un cítric japonès, i també els cotton cheesecakes, que ara mateix està tallant la Maria Vila amb fruïció. Són els pastissos de formatge japonesos que són com, bueno, com una mena de núvol, una cosa extraordinària.
Puc saludar?
Aquí.
A la filla, a la Chiai.
Ah, sí, home, i tant.
Doncs que és la metgessa de la meva mare.
La Yuri?
Sí.
Jo la conec.
Doncs, bueno, una salutació.
Bueno, no la conec directament i envio també una salutació a la... És amiga d'una amiga meva.
Ah, vale, doncs, sí. Mama, mira, que ens han portat a la casa de la metgessa Ochiai. Una salutació.
Bueno, és fantàstic el que fan, tot el que fan aquí a Takashi Ochiai.
Sí, tot el que fan.
Bé, 2 minuts i arribarem a un quart de 10 del matí. Dèiem, anàlisi d'urgència del que ha passat aquesta nit passada, perquè és greu, efectivament, és greu perquè no s'havia produït mai un atac d'aquesta magnitud en territori israelià. No pel que ha acabat succeint, perquè efectivament bona part de les defenses antiaèries israelianes han tombat i han aturat aquest atac, sinó per les conseqüències que té a partir d'ara, que és el que pot passar a partir d'ara en una situació, en una regió que ara mateix està en situació absolutament convulsa i que això comunica perfectament amb la situació d'inestabilitat global. Tenim una guerra a Ucraïna amb un rearmament d'Europa i amb una tensió absoluta amb Rússia. Veurem què és les conseqüències que té. Deixeu-me anar directe ara mateix a Israel per saber última hora amb el Sal Emergi. Com estàs, Sal? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Hi ha alguna novetat? Sé que hi havia, evidentment, el govern d'Israel deu estar en reunió permanent des del que va succeir ahir. Pots fer-nos una mica de balanç del que ha significat per tota aquella gent que s'està incorporant a aquesta hora del matí l'atac d'aquesta matinada sobre territori israelià?
Sí, Xavi, però abans dic que hi ha senyals cada cop més grans de que Iran ha acabat aquesta represàlia, perquè fa uns minuts el cap de l'exèrcit iranià ha dit que la seva resposta ja ha acabat i era depèn de la resposta també d'Israel. I a la teva pregunta, doncs sí, ahir a nit, més o menys a les 11 de la nit, primeres informacions de que l'Iran va atacar amb desenes de drons i després míssils de creuer i míssils balístics. I, evidentment, això no és com un projectil que triga en segons, sinó que triga hores en arribar d'Iran, perquè és el primer, com tu deies, que hi ha un atac directe des del territori iranià contra Israel. I, segons Israel, 99% de les més de 300, diríem, amenaces, és a dir, drons, míssils balístics i els míssils cruers, doncs han sigut interceptats. El balanç és, evidentment, una noia de beduïna al sud d'Israel ferida greument per ferides d'un míssil d'interceptació d'Israel, i després Iran va atacar i va apuntar sobretot una base aèria que es diu Nevatim, que està al sud d'Israel, però que no va provocar només danys menors. I això és, diríem, el balanç immediat d'aquest atac. Com tu deies, és el primer a la història d'Iran contra Israel, i és el primer que Israel rep d'un país des d'Iraq en 91, amb aquests 41 míssils CATS que Iraq, Saddam Hussein, va atacar Israel amb l'intenció de que Israel fes una represàlia i d'aquesta forma es trenqués la coalició àrab occidental o nord-americana contra Hussein.
Sal, dues preguntes en una. Israel havia hagut de posar mai a prova aquesta famosa cúpula de ferro amb la intensitat que és aquest sistema de defensa antiaèria, amb la intensitat que ha estat aquesta nit passada? I segona, vinculada amb la primera, no només sembla que han arribat els atacs provinents de l'Iran, no? Perquè recordem els vincles que té l'Iran amb Hezbollah al Líban i també amb els Houthis del Iemen. Sembla que haurien arribat des de fins i tot tres regions diferents més, no?
Sí, la gran pregunta abans de l'atac de l'Iran era si era un atac directe o a través, com sempre, de les milícies, que són els Houthis al Iemen, Hezbollah al Líban i també Hezbollah a Iraq, a Síria. Finalment va ser només Iran, però sí amb una contribució molt menor des del Iemen i Iraq. Hezbollah continua amb la seva guerra amb Israel, un intercanvi de cops entre les dues parts, però això no té a veure amb aquesta represàlia. I a la teva primera pregunta, ara mateix Israel, és evident que Israel des de fa molts anys utilitza aquesta cúpula de ferro. El problema és que aquesta nit ha utilitzat de forma simultània, en primer lloc, caces de combat a la regió, també dels Estats Units i de Gran Bretanya, i però també les quatre bateries, diríem, defensives, o les quatre aquestes d'aquest escut, no només la cúpula de hierro, però aquesta cúpula de ferro és només, diríem, una que per exemple té un diàmetre de 120 quilòmetres, però per exemple ha utilitzat el que es diu com a heads, que és en anglès la fletxa o l'arrau, que és molt més sofisticat, i és el primer cop que en només unes hores més de 300 drons suïcides i míssils balístics han apuntat a Israel, perquè en el tema de projectils i drons, els últims 6 mesos Israel ha rebut més o menys uns 16.000 des de Gaza i el Líban i Síria i Iraq, però des d'Iran és el primer cop amb aquesta xifra tan gran. Sobretot el que destaca més és aquests més de 100 míssils balístics.
Sobre la gran pregunta que ens fem ara mateix, Sal, sobre el terreny, no sé si hi ha alguna reacció que faci pensar que el govern d'Israel té previst, o l'exèrcit d'Israel, una rèplica, una contrarèplica en realitat, perquè l'Iran defensa que aquest atac ha estat bàsicament una resposta a l'atemptat que va rebre a la seva ambaixada a Damasc, a Síria, i en què van morir 7 membres de la Guàrdia Revolucionària, no? Llavors, la pregunta és, perquè hem llegit en missatges de Twitter d'algunes de les autoritats israelianes, no hi ha hagut una referència directa a una rèplica, sinó a haver aconseguit aguantar l'atac, sinó una mena d'orgull haver aconseguit repel·lir tots els atacs de l'Iran. Alguna referència d'algun membre del govern respecte a una rèplica en aquest atac?
Sí, en primer lloc, l'atac aquest del 2 d'abril a Damasc, cal destacar que Israel encara no confirma ni desmenteix aquest atac, que evidentment ha sigut un atac israelià, però només Israel diu que no va ser l'ambaixada i consulat, sinó que va ser un edifici de guàrdia revolucionària. Però és evident que no hi ha cap país de la regió que tingui interès en acabar amb 7 oficials de la guàrdia revolucionària, entre elles una persona molt important, Zahadi, que és el cap del Quds, a Síria i el Líban. I sobre la resposta és la gran pregunta. Aquesta matinada, fonts israelianes van dir, citades pels mitjans israelians, que la resposta serà molt significativa. Però cal tenir en compte que Biden suposa, perquè això pot, evidentment, agreujar la situació, i és evident que ara mateix Israel, per un costat, ha de respondre des del punt de vista de dissuasió per aquest atac sense precedents, però d'altra banda, sap que si respon, pot ser també, no pot ser bo pels seus interessos. Llavors ara mateix hi ha una mica de dubtes, sobretot del govern. Jo no crec que sigui una reacció militar israeliana immediata, i jo crec que la conversa aquesta matinada entre Biden i Netanyahu ha sigut bàsicament per això. Biden ha intentat fer transmetre als israelians, i perquè això ho ha dit, i ha dit que hi ha filtracions que ha dit que Biden diu que el que ha fet avui, aquesta matinada, Israel ja és un èxit i una victòria sobre Iran, és a dir, Biden intenta convèncer a Israel que ja no cal fer cap resposta, però la gran pregunta i el dilema d'Israel és si fa aquesta resposta, perquè per primer cop pot atacar de forma directa a l'Iran, i no només a instal·lacions militars, sinó també, evidentment, el gran repte que té els últims 10 anys, que és algun tipus de centrals o instal·lacions vinculades al programa nuclear. Llavors, ara mateix, Israel està entre la decisió d'atacar o no, sobretot també tenint en compte molt el que diu i el que pensa Joe Biden, perquè els Estats Units s'ha demostrat un altre cop aquesta nit, aquesta matinada, que és un país clau a la defensa d'Israel.
Clar, estem parlant, quan parlem d'Israel i de les seves guerres regionals, habitualment ens imaginem, i és el que ha passat des del mes d'octubre, no?, que hi ha una situació de desavantatge absolut, és a dir, una situació en què l'exèrcit israelià és molt superior a tota la resta, perquè bàsicament els enfrontaments són a la Franja de Gaza, davant dels palestins, davant de Hamas, etc. Estem davant d'un canvi de rasant radical, que és l'aparició d'un gran estat i d'una gran potència com és l'Iran, que a més té contactes amb molts altres països de la regió, amb milícies d'altre tipus, per tant, l'enfrontament directe seria d'una altra magnitud. Deixa'm preguntar-li al Gabriel Garrum. Gabriel, després de... que, per cert, no, només afegir una cosa més sobre el que deia en Salem Erguí d'aquesta matinada de Joe Biden. Sembla que el que ha dit Joe Biden privadament a Netanyahu és: nosaltres, els Estats Units, no formarem part d'un atac directe a l'Iran. Si Israel té la intenció de respondre, nosaltres no hi serem aquí. I segona, també missatge, crec que significatiu, d'Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea escassament una hora o dues, que ha condemnat de forma directa els atacs d'Iran, ha demanat que s'aturin, i ha dit, i l'últim missatge que crec que és el més significatiu, és que demana a tots els actors, a tots els agents d'aquest conflicte, que desescalin i que treballin per recuperar l'estabilitat a la regió. Per tant, la Unió Europea posicionant-se contra la possibilitat encara d'una rèplica per part d'Israel. Gabriel Garrum, com ho veus tu tot plegat? Perquè la situació ha fet un salt qualitatiu considerable amb l'atac d'aquesta matinada.
Sí, és un salt important, en el sentit que, bé, s'esperava una espècie de represàlia iraniana davant de l'atac a l'edifici adjunt al consulat iranià de Damasc. El que no s'esperava és un atac directe. Si bé és un atac directe, i que per tant la magnitud i la manera que tenim de llegir-ho, especialment segurament des d'Israel, és diferent, no deixa de ser un atac coreografiat. És a dir, és una espècie de performance, sense menys tenir la magnitud, òbviament, i sense menys tenir el que significa enviar centenars de drons, míssils balístics, etc., cap a un país que ve. Se sap perfectament quines capacitats de defensa antiaèria té, se sap perfectament quin suport militar té, per tant, sembla una espècie de represàlia més dirigida a un consum intern iranià, i fins i tot justificació regional de dir, doncs bé, un atac tan greu com és atacar un consulat en un país, és a dir, no oblidem que atacar un consulat contravé la legalitat internacional també, i és un acte important. Doncs bé, sembla més una espècie de resposta per consum intern que no pas una resposta efectiva. En aquest sentit, jo crec que no hi ha cap actor, ni l'Iran, ni Israel, ni els Estats Units, ni la Unió Europea, ni cap altre actor que estigui interessat en una espècie de d'escalada bel·licista,
de guerra directa,
enfrontaments directes, no. No, 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 no. Iran sap perfectament que no té les capacitats per entrar en un conflicte obert. No interessa tampoc a altres actors regionals i menys als propis aliats d'Iran a la regió, perquè haver, en certa manera, caigut en una espècie de parany fa desviar el focus d'atenció des de Gaza cap a, no?, situacions més macro que no beneficien en res en aquest sentit.
Què creus que hi ha al darrere de l'atac dels ayatolars, però, del règim dels ayatolars?
Bé, hi ha la voluntat, òbviament, de marcar territori davant d'un atac que ells consideren que és un atac suficientment greu sobre territori sobirà iranià, perquè un consulat no deixa ser territori sobirà del país, i que, per tant, requereix d'una resposta de més o menys magnitud. En certa manera, això ho justifica davant dels seus aliats regionals, perquè els demostra que té capacitat de dissuasió, tot i que bé, des d'un punt de vista efectiu no la té tant, i cap al consum intern. I en certa manera, si veieu, per exemple, el tuit que va fer i l'statement que ha fet la delegació iraniana, sí, a Nacions Unides, el que està dient és: heu atacat el consulat, hem respost, hem avisat,
ja està,
és una performance, fins aquí. Si això escala, no serà per nosaltres.
Però és un risc important, és a dir, aquí està la cosa.
Aquí està el problema.
És un atac de prou magnitud, encara que sigui coreografiat, com deies, perquè feia temps que no veiem un atac tan advertit. És a dir, els Estats Units porten 48 o 72 hores dient: compte que ve un atac de l'Iran, compte que ve un atac de l'Iran, i saps, 3 hores abans que arribin els míssils, que ja s'estan dirigint. I advertit per el mateix govern de l'Iran, a la televisió pública, dient: hem llançat un atac que arribarà d'aquí 3 hores. Que és un avís important, sabent de les capacitats, com deies, que té la defensa israeliana. Això no vol dir que no sigui important, és d'una transcendència gravíssima. La pregunta és si està ben calculat aquest risc, perquè en la situació que es troba Israel ara mateix, amb el govern que té, amb la pressió fins i tot popular que té, pot haver-hi el risc, diguem-ne, que el govern decideixi d'Israel dir: doncs anem a replicar, i de forma prou intensa, i això es descontroli. És un camí cap a un possible error que pugui desmuntar moltes coses.
Aquí hi ha dues qüestions importants, crec. La primera és la pròpia capacitat dels Estats Units i de la diplomàcia internacional per exercir pressió sobre Israel, que no ha sigut capaç d'exercir-hi en relació a Gaza. És a dir, Gaza és una qüestió que la comunitat internacional, especialment les altes esferes dels poders, veuen d'una manera, i una guerra regional és una cosa molt diferent. Per tant, aquí hi ha un element de pressió i de constrenyiment, si ho voleu dir així, que en la situació de Gaza, per desgràcia, no existeix. I d'altra banda, òbviament, hi ha el perill d'una escalada, però també cal dir una cosa: no hi ha aquesta idea de que hi ha coses a la política inevitables. És una cosa que a mi personalment em posa molt nerviós. És a dir, aquesta idea de: és inevitable que hi hagi una resposta. No és inevitable. És a dir, aquesta idea de llegir la política
inevitable
internacional, sí, sí, com un joc de conseqüències i causes inevitables que ens porten a tots cap a una guerra, és una manera molt perillosa de llegir la política, i és errònia. És a dir, no són inevitables. Si l'actor en qüestió decideix que no està dins dels seus interessos escalar la situació, i en molts dels actors no ho està, doncs no s'escalarà.
El que passa és que tenim, diguem-ne, el record que Israel sol replicar duplicant la intensitat qualsevol atac que rep, no? Llavors sembla que sigui automàtic que si ha rebut un atac amb 300 míssils balístics o drons, etc., hagi de replicar amb la mateixa intensitat. Cosa que,
per això, la diplomàcia no és internacional, exacte, aquí és clau.
La Maria m'aixecava el dit perquè em sembla que li volia fer una pregunta al Sal.
Hola, Sal, bon dia, Boker Tov, contenta de saludar-te malgrat les circumstàncies.
Bon dia.
Jo et volia preguntar, no sé si socialment o què creus que espera o què creus que demana la societat israeliana després d'això. M'imagino que Netanyahu i el seu govern, hi ha ganes, i ho deies abans, potser no serà imminent, però de respondre davant d'aquest atac de l'Iran. Tu creus que això seria socialment acceptat o que és una cosa que la societat demana? Això per una banda, perquè la sensació que fa, vist des de fora, és que l'atac al consulat, que evidentment, per molt que, no, que Israel diu que allò no era ben bé un consulat, que era un edifici annex, en realitat això Israel sabia perfectament que ja estava portant la cosa a un altre nivell, que no és el mateix que els assassinats selectius que estava fent fins ara davant a gent que estava treballant en el programa nuclear iranià, com si esperés aquesta resposta, no sé si dir-ne provocada, per desviar una mica l'atenció també i guanyar suport internacional, que semblava que estava perdent, després de 6 mesos de guerra a Gaza, on de moment tot ha estat un fracàs. Ni Hamas ha estat derrotada, ni els 133 hostatges que encara hi ha a Gaza i dels quals no se'n coneix res han pogut tornar a casa seva.
Interessant això.
Sí, bueno, això també amb la pregunta que es fan aquí molts analistes és si Israel, quan va decidir fer aquest atac contra els caps de la Guàrdia Revolucionària Iraniana, tenien en compte aquesta resposta d'Iran, perquè aquest atac de l'Iran no es pot, o la possible resposta israeliana no es pot considerar una cosa aïllada. És a dir, des de fa 20 anys més o menys hi ha una guerra entre Iran i Israel. És una guerra que l'Iran, per exemple, té la comoditat d'utilitzar les seves milícies, ja sigui Hamas o Hezbollah, per atacar Israel. I mentrestant, Israel també fa atacs, com tu deies, contra figures claus del programa nuclear o contra objectius proiranians a Síria. El tema és que en aquest sentit, com va passar amb Soleimani, que va ser atacat per Estats Units, aquest cap que va ser assassinat selectivament a Damasc, va ser, diríem, aquesta línia, diríem, jo, vermella per Iran, i com dèieu abans, doncs Iran més per obligació interna, perquè ja començaven a deixar-se, sobretot a la població iraniana, a una mica de burlar-se d'aquestes promeses de venjança d'Iran, i llavors va fer aquesta proposta. I crec que la teva primera pregunta, a Israel ara mateix hi ha, evidentment, molt d'orgull, estic veient als mitjans i sobretot a les xarxes socials, amb aquesta defensa, perquè tot i que és veritat que això no és com la guerra de Gila, no? És a dir, no és que truco i dius, mira, faig la guerra, ataco a les 7, és a dir, no és tan fàcil interceptar 120 míssils balístics. És veritat que Iran ho ha fet també de forma limitada, és a dir, Iran ha atacat bàsicament bases aèries, però evidentment si no hi hagués aquesta defensa dels Estats Units i d'Israel, doncs segurament si hi haguessin morts, doncs segurament i la resposta era evident. Ara mateix Israel ha decidit entre si fa una resposta segons el criteri del precedent i de la intenció d'Iran o si fa la resposta segons el criteri del balanç, que no hi ha hagut morts, i del tema geoestratègic amb Estats Units i amb aquesta guerra que tampoc li interessa a Israel ara mateix amb l'Iran, perquè hi ha Hezbollah, que és la milícia més important ara mateix a la regió, que és proiraniana, que encara no s'ha sumat de forma considerable a la guerra, és a dir, fa atacs però no de forma considerable. Llavors jo crec que a Israel, si tu també fem a combinació que tu deies això del suport internacional, els israelians estan tornant amb a les frases de Golda Meir, no? Que Golda Meir deia això de que prefereixen la condemna internacional que no les condolences, és a dir, prefereixen que Israel sigui més fort, perquè el 7 d'octubre va marcar aquí una fita, una dada que és traumàtica, i això és part, és a dir, això és part d'aquesta guerra del 7 d'octubre, perquè Israel considera Iran també com a responsable, no només Hamas. I jo crec que és veritat que Israel té ara mateix un govern que es va formar fa anys i mig, que és el govern amb els elements més radicals de la seva història, com Ben-Gvir, per exemple, el ministre Ben-Gvir, que ha dit ara a Twitter, ha fet un missatge dient que la defensa ha sigut espectacular, però ara cal un atac molt fort. Però finalment, en tema de seguretat...
Què ho ha dit això, perdona?
Itamar Ben-Gvir, que és un ministre molt populista i radical, però que a nivell de guerra de gas i a nivell, per exemple, del tema d'Iran no té cap paraula, no? Però ara mateix la guerra, és a dir, la decisió d'atacar o de respondre a Iran és només del ministre de Defensa Gallant, del primer ministre Netanyahu, i del ministre Gallant, amb la recomanació dels caps de l'exèrcit i del Mossad, i dic el Mossad perquè una resposta israeliana pot ser no atacar de forma pública amb la força aèria, sinó un atac d'aquí unes setmanes del Mossad a alguna part d'Iran o de la regió contra alguna figura important del règim de l'Iran. Llavors, a Israel hi ha molta expectació, evidentment, imagina't que després de 6 mesos hi ha una frustració, com tu deies molt bé, perquè Israel tot i la seva força utilitzada a la franja de Gaza, encara no ha aconseguit acabar completament amb Hamas, i tampoc ha assolit això de l'alliberament dels 133 segrestats, i això és suma, evidentment, això, per exemple, aquest èxit a nivell de defensa sí que puja la moral, i jo crec que aquest èxit és tan important per Israel que pot ser una forma per evitar una resposta contundent. I si et fixes, el primer missatge de Netanyahu aquest matí no ha sigut com les últimes setmanes que qui ataca Israel serà atacada, no. Mm-hmm. Ha fet un missatge dient hem aconseguit neutralitzar tots.
Exacte. Aquest és el missatge que jo crec que és significatiu, que Netanyahu no faci una referència directa, que hi haurà una rèplica, com hem sentit en d'altres ocasions. Baños, Manchón i Joan Bordeus, i de seguida saludaré a una altra persona també que ens acompanya.
No, molt d'acord amb el que deia en Garrum, perquè, a més, el de la coreografia, per qüestions tècniques, s'ha vist, els drons, aquest Shahed, tenen una velocitat de 180 quilòmetres, vull dir, a l'autovia Castelldefels es va molt més ràpid que aquests drons, és a dir, triguen molt, són relativament inofensius i eren moltíssims, però bueno, en fi, tothom sabia, a més, molts anaven orientats cap al Negev o cap al Golan, és a dir, no anaven tots cap a llocs massa poblats, és a dir, ha estat, jo crec, una acció, com deia ell, de consum intern, però aquí, aviam, Israel no és Israel, Israel és Estats Units. És a dir, tota la capacitat armamentística i de represàlia de múscul, no d'intel·ligència, de múscul que té Israel és perquè Estats Units el greixa, no? I Estats Units permet una sèrie d'accions que no permet a altres països o que... És a dir, en el moment, la clau és el moment en què Estats Units digui pareu, perquè llavors deixes de...
Passa que això amb Gaza no ha tingut el mateix impacte.
No han dit exactament. O sigui, a partir... Un moment. Quan va començar, després del 7 d'octubre, Estats Units, allò del dret a la defensa, aquella cosa tan asimètrica que alguns tenen dret a la defensa, va durar molt. Mm-hmm. Ha sigut la pressió, sobretot, entre l'electorat demòcrata d'Estats Units, sobretot a l'electorat jove, que ha hagut moltes protestes, i l'administració Biden ha dit, ostres, estem en any electoral, la nostra base de vot és pro-palestí, ja no és tan pro-israeliana a crítica, sinó que comença a haver un vot pro-palestí, intentem fer una mica equilibris. De jocs, equilibris. Clar, aquí tot aquest conflicte regional, i encara un desmentirà si no tinc raó, tindrà més recorregut o menys recorregut també depèn de qui guanyi als Estats Units.
Sens dubte.
És a dir, que mirem a Jerusalem, o, sí, a Jerusalem, no va dir Tel Aviv, perquè, bueno, Jerusalem no és la capital, mirem allà, però realment on hem de mirar és a la Casa Blanca, és a dir, segons qui vingui, segons quines intencions tingui, tindrem escalada o desescalada.
Manchón i Bordeus.
El que deia l'Antonio, a veure si sí, és evident que pot haver una relació cínica, que no la descartem, però també hem de tenir en compte que el president Biden ho ha dit d'una forma taxativa, que ell no està d'acord amb les intencions ni amb la política que està duent a terme Netanyahu.
I alhora i que per tant està pressionant militar,
perquè clar, faci alguna cosa a Gaza, algun tipus d'alto al foc, o com a mínim que replantegi l'estratègia. El meu dubte ara és que, seguint aquest argument del propi Biden, donava la sensació que el que volia Netanyahu era que s'intentés escalar el conflicte.
Clar.
I que, per tant, estava buscant la reacció d'Iran amb l'atac a l'ambaixada d'Iran a Damasco.
Sí.
Per tant, ara seria complicat d'entendre que, o complicat en tot cas, seria molt bo que fes una reflexió de fins aquí ho hem de deixar, però seria poc comprensible que intentant fer aquesta escalada amb l'atac a l'ambaixada de Damasco, Israel es quedés tal qual. Per tant, aquí ara el dubte que penso que està sobre la taula és com s'intenta controlar la qüestió de Gaza, és a dir, com sortim d'aquí, com s'intenta de veritat un alto al foc i com els Estats Units de veritat influeix en el govern d'Israel per tal de conduir, de trobar una solució a Gaza. És a dir, si el que ha passat aquesta nit complica...
Exacte.
O és una via de solució per la qüestió de Gaza, donat per fet, com estem dient ara, que no s'escalarà el conflicte.
Bordeus.
A veure, jo perseguim això de la teatralització, és que la teatralització és molt important perquè al final el suport d'Israel depèn d'una cosa del lobby, del lobby jueu dins dels Estats Units i dins de... O sigui, bàsicament és una mena de soft power que no està en l'interès de... Estats Units no té cap interès geoestratègic obvi en
l'havia tingut, el portaavions democràtic
i ja no el té en aquesta guerra. I seguint el que deia el Sale, també estem assistint a la transformació d'un estat víctima en un estat butxí, que és a dir, un estat normal, és a dir, el seu estatus moral depenia de ser una víctima, per això era... Antigament els progressistes estaven molt a favor d'Israel i ara s'ha vist la inversió completa, que és que l'esquerra demonitza Israel perquè s'està convertint en un estat normal i no li perdonen que es converteixi en un estat normal. En aquest sentit, que és la si recordem...
Estat normal...
No veig a Portugal matant...
Amb un estat que fa les mateixes neteges ètniques que el 100% d'estats...
D'estats colonials, sí.
El 100% d'estats dels quals formem part venen d'una teixa ètnica, que el que passa és que no va ser escenificada per televisió. Però el que diria és que en aquesta transició, si recordem l'inici de la guerra, tot va venir de, o sigui, de quan Israel anava a integrar-se als acords amb Aràbia Saudí, sí. Era la lenta normalització d'Israel dins del context geopolític. Canviar de ser, o sigui, i al final el Hamas, que era una mena de titella d'Iran, l'únic objectiu del 7 d'octubre, que no era evidentment conquerir Israel, era aturar aquesta normalització per interessos geoeconòmics d'Israel amb la resta d'actors de l'Orient Mitjà. Llavors, si aquest procés continua o no continua, jo seguint el que deia el Sales, Israel el que sembla és que vol convertir-se en un estat normal, en un estat tan genocida com tots els estats ho han estat en algun moment de la seva història, han estat tan preparat per defensar-se dels seus veïns com qualsevol dels altres i ser un actor autosuficient, perquè dèiem, depèn de la força militar d'Estats Units, però Israel té armes nuclears, vull dir, de moment, que ha estat en la història de la humanitat amb armes nuclears, ha estat conquerit. El que veiem és que les forces armades, l'intent d'Israel és d'anar cap a una mena d'autosuficiència geoestratègica i en la mesura en què hi ha cada cop dependrà menys, no, això que deia el Banyos, de les generacions dels Estats Units, la diferència entre els boomers americans que donen suport a Israel, que han vist les pel·lis de la Segona Guerra Mundial, el Salvar el Soldat Ryan, és absoluta, i en canvi la generació Z, la majoria són pro-Palestina. Un cop aquesta gent, el que veu Israel és que un cop aquesta nova, el canvi generacional de simpaties és inexorable, i amb el canvi de simpaties hi haurà un canvi de geopolítica. Si això es produeix, Israel necessita ser un estat normal, en sentit deia, autosuficient i capaç de defensar-se per ell mateix independentment de les simpaties. Llavors jo veig aquesta tendència inexorable.
Sí, però això té un problema per mi, i és que sap, com dèiem abans, que ell sol ara no podria escalar en el conflicte. I que, per tant, Israel dient vull ser un estat normal, com dius tu, però té un límit, i el límit és això que ha fet Iran, ho parem aquí, eh?
És un estat normal amb el veïnat més perillós del món.
Perquè si va més enllà, si no compta amb Estats Units, apaga i vamonos, per dir-ho així.
Dos minuts per tres quarts de deu. Deixeu-me saludar aquesta hora també el periodista israeliano-català Ofer Lasevicki, que és excorresponsal a Israel i Palestina. Ofer, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com estàs? Perquè, efectivament, tens família i amics a Israel. No sé si has hagut d'enviar gaires missatges en les últimes hores.
Sí, evidentment. Ha estat una nit llarga i hem patit. Tots nosaltres, suposo que a l'Iran també, a tota la regió, i personalment i familiarment no ha estat fàcil. Per sort, com tots hem vist i hem comprovat, la magnitud i les conseqüències d'aquest atac han estat limitades, però sí que ha estat una nit llarga i de patiment.
La gran pregunta que ens hem fet tot des del principi de la conversa i des d'ahir és quina és la reacció que creus que creiem que pot tenir Netanyahu i el govern d'Israel, emparat també en un estat d'ànim col·lectiu a Israel. Quina és la teva lectura de la situació ara mateix?
Bé, jo crec que aquí una mica el règim iranià ha llançat un oxigen, no? Un Netanyahu cada cop més qüestionat a nivell intern i amb un Israel en general, doncs, amb una situació de creixent criticisme o fins i tot pràcticament una situació d'aïllament, doncs, amb aquest atac anticipat i anunciat al final ha donat marge a Netanyahu, a l'estament polític i militar per demostrar, no, l'efectivitat en aquest cas que ha tingut les defenses aèries d'Israel, També una altra de les coses que aconsegueix, que per exemple hi ha gent, un titular que comentava un periodista aquest matí, Israel, de dir, en Gaza ara no passa nada, no? És a dir, òbviament que a Gaza passen coses, no? La guerra continua, Israel ha bombardejat, la situació humanitària és terrible, Hamas aquest matí ha sortit que ha rebutjat una nova oferta per una treva, per alliberar els hostatges i permetre l'entrada d'ajuda humanitària, és a dir, ha aconseguit desviar el focus. I una mica amb el tuit que ha fet Netanyahu aquest matí, que comentava el Sal abans, Netanyahu una mica intenta tancar files, dir, ho hem aconseguit parar, units vencerem, no? I demostrar, doncs, evidentment, que aquesta coalició internacional, Estats Units, Anglaterra, fins i tot França, Jordània, permetent que s'obre el seu espai aeri, la força aèria israeliana interceptés aquest atac, doncs s'hi ha sumat, ha demostrat que bé, doncs que té al darrere recolzaments molt importants i que van més enllà de que estigui Netanyahu o un altre líder polític al poder a Israel.
Com t'imagines un escenari en què Israel decidís una rèplica frontal contra l'Iran, un atac directe?
No, mira, no, pues, la veritat és que no és esperançador i no m'agrada. A mi no m'agrada ser oracle del que passarà, no ho sabem ningú, es poden fer moltes especulacions. Uh-huh. El que sí, segons llegeixo el que ha dit durant la matinada Estats Units i Biden, és dir, primer que Estats Units i l'Iran han mantingut una comunicació via tercers actors per mirar que aquest incident no passés amb els majors, i Biden ja hauria dit a Netanyahu que no recolzaria una contraofensiva, és a dir, un atac israelià directe sobre territori iranià. Però com esmentava el Sal abans, això pot passar no ara, sinó d'aquí unes setmanes, i en forma d'una mena de represàlia més soft, amb un atac selectiu a algun altre, al comandant o responsables del programa nuclear iranià, etc. Però, evidentment, malgrat que no hem presenciat impactes, grans danys materials, això no vol dir que el pànic deixi de ser-hi. Vull dir, Israel i sobretot la població civil porta pràcticament 2 setmanes esperant aquest escenari, i aquesta nit ha estat afortunadament capaç de parar aquest atac, però qui et diu cap a on pot portar això? La veritat és que no és un escenari esperançador, i simplement desitjo, espero que no passi. Al final, malgrat això, destaco el comentari que m'ha fet un amic meu, no? L'he preguntat al matí, què tal, com heu dormit, justament acaben de tenir un bebè, diu, mira, és que, em deia, l'Iran no és que ens ha atacat aquesta nit, l'Iran porta dècades atacant-nos, vull dir, l'Iran porta, hem de recordar que porta pràcticament 3 dècades muntant aquesta expansió regional a tot l'Orient Mitjà, finançant i armant a les milícies de Hamas, a Gaza, a Hezbollah, al sud del Líban, a la jihad islàmica també. Sense l'Iran i les seves armes probablement no hi hagués hagut el 7 d'octubre, que no va ser ordenat per Iran, però sí, és, com he dit, el règim que arma a Hamas. Iran, en el passat, als anys 90, ha atacat objectius israelians a l'estranger, atacs a l'ambaixada a Buenos Aires, a l'Àmia, amb desenes de morts, intents d'atemptats contra civils israelians a Turquia, territori europeu. Vull dir, és una guerra a l'ombra que porta molt de temps desenvolupant-se i que ara tenim els titulars per aquest atac tan, bé, anunciat i espectacular, però és un tema de llarg recorregut. I també em pregunto, intento parlar amb iranians, a la diàspora sé que els iranians són molt crítics amb el règim, i de fet un dels fets més destacables després de la massacre de Hamas del 7 d'octubre va ser que molts iranians es van solidaritzar amb el poble israelià, amb les víctimes arran d'aquest atac, i dient i protestant contra la política del seu règim, que es dedica a finançar i armar guerres forànies, mentre a casa tots sabem que la situació a l'Iran no és precisament esperançadora, no?
Ofer Lasevich i Rubin, periodista israeliano-català i exporresponsal també a Israel i Palestina, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara passen 3 minuts de 3:15 del matí. Mira, m'ha fet una bona assistència a l'Ofer per preguntar-li al Gabriel Garrum. Per tota la gent que no coneix exactament, que sent a parlar bàsicament d'Israel i de l'Iran i de Palestina, quin pes té ara mateix en la política regional l'Iran? Capacitat militar, relacions amb Israel? Quin conflicte allargat en el temps té ara mateix en aquesta zona?
Bé, ho comentava l'Ofer ara, que aprofito per enviar-li una abraçada. La posició d'Iran en la regió en les últimes dècades sempre ha sigut de crear aquesta espècie de projecció de poder en altres escenaris o a través d'altres actors. És a dir, aquí de nou, sembla que creem dicotomies tota l'estona que no tenen cap mena de sentit. És a dir, per condemnar les accions d'Israel envers un escenari, això no vol dir que s'hagi d'aplaudir decisions d'altres. És a dir, aquestes dicotomies són una tonteria. Iran porta, òbviament, moltes dècades generant una política pròpia de desestabilització, de finançament de milícies a l'Iraq, a Síria, al Líban. També és cert que aquesta tendència, de nou, d'anàlisis, des del meu punt de vista, molt, molt descontextualitzats, de que tots són proxis, o simplement proxis, no? És a dir, Hezbollah és un proxi d'Iran, i no res més, no. No res més, no. És a dir, Hezbollah és moltes més coses que un proxi d'Iran. És un partit polític, és una milícia que apareix en un moment històric d'ocupació determinat, etc, etc, etc. És cert, però, que òbviament hi ha hagut des de les últimes dècades, i especialment arran de la guerra síria, doncs una tendència d'enfrontament entre Israel i Iran, ja sigui a través de tercers, ja sigui a l'ombra, com deia l'Ofer, ja sigui a través d'assassinats selectius. Òbviament això augmenta la tensió a la regió i òbviament això el que posa sobretot és en perill a milers i milers i milers de civils i milers de persones a molts països de la regió. Per tant, des del meu punt de vista, el gran, grandiós error de moure l'angle de la realitat material sobre el terreny, que això vol dir Gaza, vol dir les persones que estan patint guerra, des d'un punt de vista material, enviar-ho a un espectre totalment despopulat en una guerra abstracta, genèrica, de grans poders que mouen peces en un taulell, no només és un error analític, té conseqüències. Té conseqüències perquè normalitzem en la política maneres d'entendre la guerra que són contraproduents, perquè generen més mentalitat bel·licista. Després ens trobarem a tots aquests discursos que acusen de que si el pacifisme no està preparat per el món que ens envolta i aquestes qüestions. Però és cert que les dues qüestions són complementàries. Un pot tenir la capacitat per dir aquí el que estem és en una tendència d'un enduriment de la confrontació entre grans potències regionals i que, òbviament, hi ha un conflicte a l'ombra entre Iran i Israel. Israel perquè entén que l'Iran és una amenaça existencial, Iran perquè entén Israel com un estat il·legítim, i per tant en aquest pla de teocràcies doncs el discurs és un discurs messiànic, és un discurs elevat
i que és irresoluble per entendre.
I que és irresoluble,
perquè alhora exclou l'altre.
Exactament, i alhora intentar tota l'estona fer l'exercici de refocalitzar a les qüestions que realment ens haurien d'importar.
Hi ha una pregunta sobre si tots voleu dir coses, però també vull fer una pregunta. Pobre el Gabriel ha de beure aigua perquè estem aquí amb l'atac directe també. Sobre aquesta qüestió, quina capacitat, diguem-ne, d'influència té l'Iran sobre el que dèiem, Hezbollah, per una banda, al Líban, per tota aquesta regió, Hamas a la franja de Gaza, els Houthis del Iemen, que no oblidem, estem parlant d'aquesta qüestió purament de geopolítica i gairebé bel·licista, però també el trànsit de comerç mundial que passa per l'estret d'Hormuz o que puja fins al canal de Suez té molt a veure amb la capacitat, diguem-ne, que puguin tenir milícies per boicotejar-lo, no? Quina incidència té sobre aquestes zones?
La té. No, per descomptat.
Molt alta?
Alta, per descomptat, sí. Quan més fort és l'actor proxy, més agenda pròpia té. És a dir, més agenda pròpia té Hezbollah per una qüestió també històrica i de fortalesa del grup. No oblidem la participació de Hezbollah a la guerra de Síria, que òbviament li genera unes capacitats militars que altres actors no tenen, que, per exemple, milícies Houthis al Iemen, que aquí, òbviament, doncs, hi ha més capacitat de projectar-hi l'ombra, no? Per descomptat que hi té influència. De nou, Hamas...
Ho dic també per la imatge que vam veure ahir de l'exèrcit o una part de la guàrdia iraniana
assaltant
un vaixell directament que té a través d'un helicòpter i dient, d'alguna manera dient, aquí tenim capacitat d'influència sobre el comerç marítim mundial.
Sí, per descomptat. Aquests són els atacs indirectes que més o menys s'esperaven com a resposta a la situació del consulat. Òbviament aquí l'Iran el que ha volgut és afegir-hi un element més de força i bé, a veure cap on ens portarà això.
Sé que el Sal ha de fer molta feina al llarg del dia d'avui. Sal Emergui, moltíssimes gràcies, com sempre.
Que va ser molt bé.
Una abraçada ben forta. 7 minuts i seran les 10 del matí. Havíeu aixecat mans tots sí, de cop. Sí, a veure.
El que volia dir és que com s'emmarca en tota aquesta relació que parlàvem ara i que deies, i que a mi em sembla molt, molt interessant com ho has plantejat, des del punt de vista de qui pateix les conseqüències materials, no ho oblidem, i aquí estem parlant de Gaza, de com s'emmarca el que està pretenent el govern de Pedro Sánchez d'intentar buscar aliats per reconèixer Palestina com ha estat el reconeixement de l'estat de Palestina.
Clar,
diguéssim si pot ser encara més
contraproduent
o pot afavorir alguna situació diferent a la que tenim ara.
La qüestió curiosa és aquesta, és a dir, la resposta del 7 d'octubre cap a Gaza és una resposta ja no només indiscriminada, sinó que òbviament ha portat a Israel a la Cort Internacional de Justícia per motius evidents.
Sí, sí.
No hi ha hagut una capacitat internacional per dir-li a Israel això no es pot fer. Per tant, hi ha hagut no només una tolerància, sinó un suport actiu envers aquesta política. I el que sí que hi ha hagut en els últims mesos és un augment, en la gran majoria de casos, de la retòrica, no dels actes, sinó de la retòrica que li està demanant a Israel fins aquí. Per tant, aquest augment de la pressió internacional, aquí hem d'emmarcar el cas d'Espanya. De dir, el juliol compta que jo faré un acte unilateral per reconèixer l'estat palestí, de la mateixa manera que Irlanda fa la mateixa declaració, i altres països diuen, per exemple, Nicaragua, en el cas de l'exportació d'armes alemanyes cap a Israel, de dir, això és de manera deliberada donar suport a una política genocida. Però clar, aquesta situació d'ara mateix, de nou el que fa és que aquesta pressió internacional, que semblava aïllar cada cop més una administració política molt escurada al radicalisme, que és l'administració de Netanyahu, doncs ara pot generar la retòrica contrària, no?, de tots uns sectors, de dir que ara en aquest moment li traureu el suport a Israel davant de 300 missils i drons.
Clar.
Però clar, és un discurs fal·laç. És a dir, el gran problema és que és un discurs fal·laç perquè obvia el context, i el context es diu Gaza.
Banyos.
Sí, no, dèieu que era impossible que Iran i Israel es trobessin, però l'any 80...
Deia excloents, diguem.
Excloents, no, però l'any 80 Israel va assessorar a Iran, quan Iran estava en la guerra amb Iraq, sobre com acabar amb el programa nuclear iraquià, i després les mateixes forces aèries israelianes van atacar Osirak, que era el centre d'aquest programa.
Vols dir que el món...
Sí, no, la idea de que aquí és el poble triat per Déu i els fidels d'una altra religió, sí, però no només. Tothom al final mira els acords, i ho volia preguntar a Garrum exactament. Ahir vam veure que, per exemple, Jordània va participar activament en desactivar aquest... Jordània, en principi, diguéssim, és un dels països àrabs absolutament ple de refugiats palestins. Ens vam quedar la pel·lícula el 7 d'octubre en el moment en què estaven a punt de firmar els acords amb Aràbia Saudita, després dels acords d'Abraham, després d'haver, diguéssim, negociat, i durant tota aquesta genocidi de Gaza hem vist que... Bé, Qatar continua fent com de mitjancer i tot això. Si continuem la pel·lícula d'aquells acords d'Israel per normalitzar en certa manera la seva existència i alhora garantir certa manera de pau entre les potències àrabs, com ha quedat la pel·lícula? S'ha tancat del tot o allò... Com passi Gaza?
S'ha ajornat. Hi ha un ajornament per pròpia agenda interna. És a dir, de nou, a vegades se'ns oblida que gran part de la política internacional també s'explica en clau domèstica.
Clar.
És a dir, són gestos cap enfora produïts pel consum intern. És evident que hi havia una tendència en les últimes dècades d'una creixent normalització d'Israel a la regió, d'acord? Aleshores, ja sigui per Aràbia Saudita o per altres actors, la idea aquesta de convertir Israel en un estat normal és una idea que sempre ha sobrevolat i que hi ha molts actors que, òbviament, estan interessats en veure-la, ja sigui per enfortir el seu sistema autoritari de seguretat, perquè és evident la compra-venda que té això, no? Els beneficis que té des d'un punt de vista securitari aquesta relació estratègica amb Israel, o ja sigui per motius d'alineament anti-iranià o elements ideològics. Per tant, crec que el que hi ha és un ajornament. És molt probable que aquesta voluntat de reconèixer i establir relacions normals amb Israel retorni, però retornarà segurament en una en una espècie de dissociació enorme. D'una banda, els règims de països com Aràbia Saudita, etc., amb una política molt determinada, i tota la població civil, la gran majoria,
les masses
cap a baix, dient això és inacceptable.
Pràcticament un minut i les 10 del matí, que tinc una altra persona, i de seguida mirarem de... perquè teníem pendent una trucada, una conversa que havíem agendat i que mirarem de mantenir amb una ministra del govern d'Espanya, que evidentment li haurem de fer preguntes al voltant d'aquesta qüestió, que no estava vinculat directament a això, però que li haurem de preguntar. Hem rebut missatge de Pedro Sánchez, no nosaltres, sinó un tuit de Pedro Sánchez, només faltaria. Perquè a més Salamé ens deia també que hi havia hagut una mica d'emprenyada des d'Israel perquè Pedro Sánchez o el govern d'Espanya no havia condemnat obertament l'atac. Bé, a 9:45, fa 10 minuts escassament, Pedro Sánchez ha fet un tuit que diu: tras una larga y angustiosa noche en la que se ha confirmado la escala del ataque perpetrado por Irán, el gobierno de España lo condena como ha condenado y condenará siempre toda forma de violencia que atente contra la seguridad y el bienestar.